Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem a punt de començar una nova edició del Converses a la cadena Copa Catalunya Andorra, aquest dissabte en companyia del Marcos Padeiro, de la Razón Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Ens acompanya també l'Àlex Salmon, tendenciashoy.com. Molt bona tarda, Àlex, benvingut.
Bona tarda.
I també el Germán González, del Mundo Catalunya. Molt bona tarda, Germán.
Bona tarda, què tal?
I aquesta setmana al Converses tenim una convidada, és la periodista i diputada del Parlament, Anna Grau. Senyora Grau, molt bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies per la invitació.
I benvinguda. Ella, en aquesta ocasió, com a candidata al capdable de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, eleccions el pròxim dia 28 de maig,
sí,
en unes eleccions en què vostè s'enfrontarà doncs, a alguns, podríem dir, il·lustres veterans de la política catalana. Ernest Maragall, d'Esquerra, el senyor Trias, de Convergència i Unió, uns altres polítics que tenen ja llarg recorregut, tenen molta mili, com dic jo, en el món polític, Daniel Cirera, del Partit Popular, Jaume Collboni, del PSC, la senyora Ada Colau, l'alcaldessa del Comuns, i en dos novells en aquesta cursa electoral, vostè i el senyor de Gonzalo de Loro, de Vox. Aviam, com va anar aquesta arribada al món de la política municipal? Hi va haver unes primàries, les va guanyar vostè el senyor Coldo Blanco. Bueno, com afronta aquesta precampanya i campanya, senyora Grau?
Bé, jo tinc una sensació de ser la pubilla que torna a casa, la pubilla pròdiga, per dir d'alguna manera, no? Perquè, a veure, jo he viscut 20 anys fora de Barcelona i de Catalunya. He viscut molt pendent de la política catalana. De fet, jo des de l'any... primer perquè m'he dedicat al periodisme polític i de fet d'alguna manera encara m'hi dedico, vull dir, la meva visió de la política és molt periodística i utilitzo tècniques de periodisme en la política i modestament penso que m'ajuda.
És un avantatge, no?
En un alt devenir diari, no? Jo estic vinculada a Ciutadans des de l'any 2013, de fet jo vaig refusar invitacions en llistes electorals l'any 2014 i l'any 2015 per obligacions familiars. Jo en aquell moment tenia la vida feta a Madrid, tenia compromisos importants i bé, no dono el pas d'afiliar-me fins l'11 de novembre del 2019, l'endemà doncs, d'un resultat electoral molt determinat, i l'any 21 tornen a comptar amb mi per venir a les autonòmiques i jo vinc. Jo realment d'alguna manera allà s'acaba una llarga resistència a tornar a casa, no? Perquè jo he viscut a Madrid, he viscut a Nova York, però jo sempre he estat molt pendent, molt pendent. M'ha fet patir molt, m'ha fet patir molt el que passava aquí, el que passava a Catalunya i singularment a Barcelona. Jo no vaig venir amb la idea de ser alcaldable per Barcelona, teòricament d'això se n'ocupava una altra companya, però les coses han vingut encaminades. Igual que en un moment ja no vaig saber com negar-me a entrar en política, per dues raons. Una, perquè em preocupava més la deriva del que estava passant, sobretot a Catalunya, i també la deriva de les creixents dificultats per una noia com jo, catalana i espanyola, que intenta doncs, defensar el bilingüisme, la llibertat i tal, i cada vegada era més difícil, més complicat fer això sense rebre uns atacs sensacionals i brutals amb xarxes i també per part d'algunes divisions mediàtiques, per sort cap d'elles representada avui aquí.
Gràcies.
Va arribar un moment que dius, home, no, aquell pudor que et feia, aquella angúnia de donar el salt del periodisme polític s'esvaeix.
Perquè, i dones el pas endavant.
El periodisme està tan polititzat doncs que ja fas política directament. I ara m'ha passat una mica el mateix. Jo vaig deixar una Barcelona postolímpica, confiada, valenta, exemplar en molts sentits, res no és perfecte, però pitava i he tornat i m'he trobat el que m'he trobat. No? Vull dir, els tres mesos de viure aquí, a mi m'entren a robar casa mentre dormo i em llevo el dematí i em trobo el bolso obert al mig del passadís i em faltaven doncs, tot l'efectiu que a sobre era sensible per mi, per la meva butxaca, perquè havia anat a treure diners el dia abans al caixer per pagar no sé què. La brutícia, els impostos, el meu gestor de Madrid bramava quan li vaig dir que venia aquí i diu, però llavors diu, et domiciliaràs fiscalment a Barcelona? Dic, esclar,
et busques la ruïna.
I no, si em va dir això mateix, dic, oi, però tu comprèn que jo no puc anar a fer política a Catalunya i pagar impostos a Madrid, sobretot havent-hi un diferencial tan avantatjós perquè els paga a Madrid. No, tal, ja ho entenc. I mira, la cosa ha vingut donada i he de dir que el dia que vaig saber que havia guanyat les primàries per ser alcaldable de Ciutadans, però això va ser el dia, un dels dies més feliços de la meva vida, i per jo penso que és l'honor més gran que m'han fet, i ho dic sense ni un bri d'ironia. Jo mateixa em vaig sorprendre de com m'emocionava veure'm en aquesta situació.
Molt bé. La setmana passada, en aquesta mateixa cadira, en aquest mateix programa, el senyor Xavier Trias de Junts, ara de Convergència i Unió de Junts, va dir que a l'època de la senyora Colau els barcelonins havien perdut l'orgull de ser barcelonins. Jo no sé si vostè està d'acord amb aquesta afirmació i si està d'acord, com el barceloní pot recuperar aquest orgull de ser barceloní de nou?
A veure, jo penso que més que l'orgull de ser barcelonins, que jo penso que aquí hi ha molta gent que ha perdut la vergonya durant l'època de la senyora Colau, i penso doncs que s'ha fet una política inacceptable en molts sentits i que no és digna, no és digna ni una ciutat com Barcelona ni de les persones de Barcelona ni de la resta de Catalunya, perquè no oblidem que l'Ajuntament de Barcelona no és només l'Ajuntament de Barcelona, és una estructura de poder molt ben engranada amb la Generalitat i que quan s'ajunten amb males mans poden fer molt de mal. Vull dir, a veure, el boicot al rei, el Mobile Congress fet a la Limón pel president de la Generalitat i l'alcaldessa de Barcelona, el boicot a l'agermanament Barcelona-Tel Aviv protagonitzat per la senyora Colau, però amb campanyes finançades, de magatotis amb la boca petita, però finançades per la Generalitat de Catalunya. Dius, això és una mena de amenaça a l'horitzó. Jo diria que l'orgull barceloní s'està despertant, jo penso que sempre ha estat allà, però vaja, i està prenent la forma d'aquest embafament a la Colau, de que tothom vas pel carrer i tothom diu, trauràs a la Colau, faràs fora a la Colau. Dic, home, jo sempre he dit que o Ada Colau o Anna Grau, les dues coses alhora no es poden tenir a l'Ajuntament de Barcelona ni enlloc.
És una cosa que coincideixen tots, la senyora Colau.
Sí, però
no un pas al costat, sinó un pas enrere.
Però jo ho dic seriosament, no vull ser la repelenta niña Vicenta, però alguna vegada pot ser la meva funció en aquestes eleccions. Vull dir, a veure, l'anticolauisme es demostra impedint que la senyora Colau faci els disbarats que fa, impedint-ho, qui té els vots. I el que no es pot fer és governar amb la senyora Colau d'amagat o fer veure que no es governa amb ella, votar-li els pressupostos i després dir que te la vols... Clar, dius, tot això no és seriós. I jo penso que jo vinc, mira, jo una cosa m'ha funcionat molt al Parlament és treballar molt i parlar clar, i no dir mentides, no? Penso fer exactament el mateix a l'Ajuntament de Barcelona i penso que el colauisme és un iceberg que en moltes parts amagades, que la part més visible és la senyora Ada Colau, els seus discursos bolivarians, extremistes, antisistema, utilitzar Barcelona com una casa de nines d'ultraesquerra, no? Com un canvi particular, però tot això no seria possible sense la complicitat activa o passiva de molts altres partits polítics que fan veure que són una altra cosa, però de la veritat no són tan diferents. El senyor Trias, el que vostè esmentava fa un moment, home, doncs, senyor de Barcelona de dia i ocupa de canvis de nit. Vull dir, no veig amb quina cara pots criticar la política d'ocupació de la senyora Colau quan tu has permès o el Banc Expropiat de Gràcia que li va costar als barcelonins 65.000 euraços pagats al propietari i damnificat per aquella xarlotada. Llavors, és clar, al final, si el senyor Trias el que ofereix és un altre frontal, però la política que hi ha al darrere és la mateixa, quedem allà mateix.
Quedem igual. Última pregunta ja per la meva part, després ja micròfons per la resta de companys de taula. Del que ha fet la senyora Colau i el senyor Collboni a l'Ajuntament, què és el que l'ha decepcionat més a l'Anna Grau? Que s'hagi encarregat el Pla Cerdà i l'Eixample, la turismofòbia, en fi, la persecució que hi ha constant als cotxes i a les motos a Barcelona.
Home,
què?
Tot això
o
ja...
O alguna altra cosa que no li acabo de dir.
Ja és per quedar servit, però si em parla de decepció, a mi el que em decep més és que s'hagi fet, i més s'hagi, no diria acceptat, però s'hagi acatat com una fatalitat, que tot això s'hagi fet amb conserva les dosis d'hipocresia dels uns, ja dic, i de prepotència dels altres. Miri, jo el dia 22 de febrer li vaig adreçar, i només ho vaig fer públic a través de les càmeres de BTV, una carta a la senyora Colau, que li demano un debat cara a cara, ella i jo, i a més li explico per què. Home, em sorprendria que l'acceptés, però no costava res contestar la carta. Però vaja, l'altre dia vaig estar visitant la sinagoga de la comunitat israelita de Barcelona i m'han dit que per sistema totes les seves comunicacions a l'Ajuntament, sigui pel que siguin, a vegades per temes molt d'ordinària administració, queden sense respondre. Vull dir, aquí ens hem acostumat a una prepotència de d'una gent que es pensa pues, que Barcelona és seva, que Catalunya és seva i que els altres vivim com de prestado, no sé com dir-ho, i clar, polítiques fallides, polítiques clamorosament ofensives pel conjunt de la ciutadania i una actitud prepotent, doncs home, no sé per on agafar-ho. El que m'ha decebut més és que es pugui tractar així a la gent, al votant, al ciutadà, al contribuent i que aparentment no passi res. Dic aparentment perquè la meva experiència com a periodista m'ha mostrat que les factures polítiques es paguen totes, es poden pagar endarrerides, però es paguen.
La memòria és fràgil, però, senyora Garota, bé.
Sí, però no és inexistent.
qui vulgui, Àlex, Marcos...
I vull fer una pregunta, la primera, fàcil.
Ui, quina por, les contes fàcils són les pitjors.
No, les carga el diablo.
Quan un lloga o compra un pis, perquè això és segons, un entra al pis i ve prioritats, veu prioritats. No? Faré la cuina, no faig el lavabo que està bé, pintaré, faré les quatre coses importants. I què és el que faria d'entrada? Perquè vostè va d'alcaldessa, i si no és d'alcaldessa, per poder col·laborar amb un futur govern municipal. Les tres prioritats, la primera cuina que pot reformar o no reformar, les tres prioritats que vostè faria a Barcelona.
Lo primer,
per això és fàcil.
Lo primer seria, a veure, en un tema de seguretat, jo penso que, per exemple, de les carències que hi ha, dues de les més fàcils d'assumir, ficant-hi diners, evidentment, si el tema de la seguretat i la neteja, el tema de la seguretat ficant-hi alguna cosa més que diners, ficant-hi actitud, o sigui, donant una nova autoritat als agents de policia, creant unitats molt més properes al ciutadà i canviant totalment la cultura, que això, evidentment, per la senyora Colau és impossible, no ho podia fer ni mil anys, però jo em veig encara en fer-ho, no diré en 5 minuts, però sí en un espai reduït de temps.
Això faria falta amb col·laboració dels Mossos, també.
Sí, però estic convençuda, vaja, jo, miri, això em parlava fa poc amb un alt càrrec dels Mossos, amb el número 2 de la Comissió de Manresa, i m'explicava gairebé en fer la carta als Reis. Em deia, mira, has de fer això, doncs m'ho apunto i ja ho farem. Amb el tema de la neteja, també, diners, dius, d'on sortien aquests diners? Home, doncs, el primer és un canvi absolut de la fiscalitat. Jo dic que en els últims anys podríem baixar impunament d'avui per demà els 15 punts lineals de l'IBI a tothom, només amb que deixéssim de regar les entitats aquestes, diguem-ne, afins al colauisme, que no serveixen per res, que només serveixen doncs, per perpetuar doncs, el seguici, la comitiva, doncs, tota aquesta juerga bolivariana, per entendre'ns, no? Llavors dius, home, en aquest aspecte, doncs, fer un canvi de fiscalitat que d'una banda doni més recursos per allò que realment necessita. No estaria malament reclamar, per exemple, que la Generalitat pagués el deute a l'Ajuntament, posar-se una mica seriós amb aquest tema, perquè això també ens alliberaria molts recursos. I en el tema de la mobilitat, que és un tema que jo veig que preocupa molts, aquí hi ha coses molt ràpides que es podrien fer, molt urgents, que és començar a treure obstacles, començar a treure obstacles del mig, coixins berlinesos, aquestes valles estranyes a les portes dels col·legis que no serveixen per res més perquè si un dia passa un cotxe bombers no hi arribi, aquests volardos posats en el pitjor lloc en el pitjor moment.
L'urbanisme tàctic.
Ara, siguem seriosos, l'urbanisme, o sigui, home, i per exemple, potser podem evitar doncs, que els veïns del carrer Perú els acabin de fulminar les places d'aparcament que els intenten fulminar i que ells estan allà. Però a part de parar, o sigui, de parar la màquina i impedir que això vagi a més, no serà tan fàcil fer que vagi a menys, no serà tan fàcil revertir el mal que ha fet el mal que han fet aquestes intervencions en l'urbanisme original de Barcelona. Per tant, haurem de buscar la manera de sortir d'aquest forat amb noves propostes. De fet, jo tinc gent molt bona de l'equip de Ciutadans treballant per buscar, diguem-ne, dreceres per sortir de la Barcelona d'aquesta immensa superilla soviètica que ens ha assumit a tots, per, diguem-ne, desembossar. No podrem tornar al Pla Cerdà com era, perquè això ja és inviable. Tal com era, no. Haurem d'anar a una nova redefinició de l'espai. Miri, tota crisi hi ha una oportunitat, esperem saber-la aprofitar.
Germán, Marcos...
Sí. Muy simple también, como con el maestro Salmón. ¿Cómo se descoaliza Barcelona?
Pues primero no votando a Colau, Segundo, no pactando con Colau, y tercero, no aguantándole ni la más mínima Colau. O sea, claro, es que el problema de Barcelona no es Colau, es todo lo que cuelga de Colau. Es todos los Colau tibios, los Colau...
Los
colaboracionistas. Colaboracionistas. Porque, a ver, claro, a mí me maravilla esto de Jaume Collboni de... que lleva gobernando en la clandestinidad con Ada Colau 7, 8 años. El PP le ha votado presupuestos o se ha abstenido. O sea, Ciudadanos es el único partido que no le ha votado nunca, ni por la vía de la abstención, los presupuestos a Ada Colau, y que ha roto un grupo municipal antes de dar por buena esa alcaldesa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Colau por sí sola nunca habría podido llegar tan lejos de no tener pues todo este escenario de colaboracionismo. Entonces, yo creo, humildemente, que una de mis... o no tan humildemente, creo orgullosamente que una de mis aportaciones a la política municipal será hablar con una claridad que no se acostumbra, porque yo hace poco en el Parlamento hice una intervención en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, cuyo Día Internacional se celebra hoy, por cierto, bueno...
Se celebró ayer.
Ayer, perdón. Se celebró ayer, pero vamos, yo me acuerdo que hice una intervención al Parlamento exponiendo la hipocresía, que seguro que, bueno, que es alguna de rabiosa actualidad, de querer, digamos, abolir la prostitución, luego hacer un uso entusiasta de ella, pues incluso por parte de cargos públicos de partidos que pretenden a la sexualidad. Y me acuerdo que algunas personas, incluso personas no de mi partido, una persona concretamente como Alba Vergés, de Esquerra Republicana, vino y me dijo una cosa que a mí me dejó catatónica. Me dice, no, es que esto que haces tú de llamar las cosas por su nombre, en algunos temas va bien. Y yo, pues en algunos temas, yo va bien en todo. Entonces, yo quiero exportar al ayuntamiento, porque, claro, yo he notado que en la política municipal pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que, obviamente, es una política mucho más inmediata, donde tienes que tener la cabeza en la problemática concreta del ciudadano. Pero o te encuentras, digamos, la política municipal de rachola pura y dura, o sea, que no levanta la cabeza la rachola y no tiene ninguna visión estratégica, o la todo lo contrario, la que se pierde en abstracciones y no desciende al nivel de lo concreto. Ignorar el valor estratégico del Ayuntamiento de Barcelona, el conjunto de la política catalana, y cómo incide el conjunto de la política catalana en el bienestar o malestar de los ciudadanos de Barcelona, es hacerse trampa al solitario. Y yo quiero, igual que en el Parlamento, con la colaboración de todos mis compañeros de Ciudadanos, hemos evidenciado cosas... cosas que no se veían, hemos denunciado pues connivencias de este con el otro y tal, pues en el ayuntamiento yo también quiero poner al desnudo esos cables pelados que provocan cortocircuitos no evidentes hasta que te pilla en medio, ¿no?
Marcos.
Sí, me queda claro, escuchándola, que no quiere pactar con Colau, que al contrario,
se ha alojado, ¿no?
Lo que quiere es desalojar a la señora Colau. Me parece obvio que no quiere pactar con Junts y con el señor Trias, tampoco con Esquerra. Entonces quería preguntarle exactamente con quién quiere pactar después de las elecciones para un nuevo gobierno municipal.
¿Le cuento un secreto? Yo es que no quiero pactar con nadie. Yo quiero ser alcaldesa de Barcelona. No sé si lo conseguiré a la primera o la segunda o la tercera, pero en el año 2003 nadie se tomaba en serio a Xavier Trias cuando decía que iba a ser alcalde y lo fue. Entonces yo, toda mi acción municipal estará supeditada a ese objetivo a largo plazo. O sea, yo no me voy a vender por un plato de lentejas o por un despacho rinconero o por dos asesores más o porque Ana Grausa... Si quisiera hacer eso, ya habría aceptado invitaciones de otras marcas para ir de número dos o de número tal. Y de no. Pero entonces, yo mi obsesión es normalizar la convivencia y muchas otras cosas en Barcelona y en Cataluña. Y es mi convicción que Cataluña será normal hasta que haya o puede haber un presidente de la Generalitat de Ciutadans y ya puesto es una alcaldesa Ciutadans, también puede ser un alcalde, ¿no? Pero ya que estamos, una alcaldesa. Entonces yo no voy a vender barata o nada. O sea, si yo llego allí y veo que determinados pactos perjudican el futuro del proyecto de Ciutadans como expresiones de esa alcaldesa a medio o largo plazo, pues no le voy a dar mis votos. Yo voy a ir con un programa y con unas líneas rojas. Quien quiera, pues mira, una ya la ha enunciado, es el bilingüismo en las instituciones, y no es una tontería, porque hay gente que dice, pero Grau, esto no es tan importante. Pues sí, en la política municipal, como en la catalana, como en la española, los símbolos son importantes. El otro día, por ejemplo, asistimos a una lamentable escena en la sala de prensa del Congreso, cuando una representante de Junts aparta la bandera española, luego nuestra portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, la vuelve a poner en su sitio y dice, evidentemente la bandera española representa la identidad nacional, pero no solamente, representa una serie de valores constitucionales, liberales, democráticos, representa una visión de la política social, económica, de la convivencia, todo eso. Entonces, para mí, negarte a aceptar el bilingüismo en las instituciones es abrir la puerta para cargarte otros derechos fundamentales y sociales que a la gente le puede parecer que no están conectados con esto, pero yo sé por experiencia que sí lo están. Entonces, pues, por ejemplo, le mencionaba, tengo a mis expertos de Ciudadanos trabajando en medidas urgentes, en un plan de choque para, digamos, frenar para reactivar la movilidad en Barcelona. Quiero un plan de choque fiscal también, y probablemente mis medidas estrella y irrenunciables irán por ahí. Yo próximamente presentaré mi programa, pero digo, yo voy a distinguir claramente entre el programa pleno, el programa total, y luego habrá pues una parte muy compacta que la toman o la dejan. Y no me voy a pegar de nada de eso. Evidentemente sea una cosa razonable y no maximalista. Desde luego, a ver, gente que le ha podido votar a Colau las barbaridades que le han votado no deberían tener problema en votar las cosas muy razonables y sensatas que voy a proponer yo.
Usted es constitucionalista,
sí.
Aspira a ser alcaldesa de Barcelona, lo sí. acabo de decir ahora mismo, ¿no? A ver, una buena manera de llegar a ser alcaldesa, una alcaldesa constitucionalista, es que todo el constitucionalismo de Barcelona hubiese ido junto, unido a estas elecciones municipales. No ha sido posible, no ha habido un acuerdo, el PP, Valens, ustedes, yo no sé si Vox.
¿Usted llegó a creer que sería posible en algún
momento?
Yo
pregunto, en fin, a mí me hubiera gustado, porque hubiera sido una buena oportunidad de quizá esgarrapar tocar a la alcaldía de Barcelona. ¿Por qué no ha sido posible, señora Grau, llegar a ese consenso?
Por una razón muy sencilla, porque, a ver, nos guste o no nos guste, bueno, a mí me gusta, pero imagino que a otras personas no, la madre del cordero del constitucionalismo es Ciutadans. O sea, aquí nadie hablaba de constitucionalismo hasta que salió Ciutadans. El Partido Popular había abandonado a Cataluña, es un partido fallido en Cataluña, y el Partido Socialista no es un partido fallido en Cataluña, pero sí los efectos del constitucionalismo. No se puede contar con el Partido Socialista para defender los valores del constitucionalismo en Cataluña, bueno, ya ni en España. Cuando Ciutadans emerge en el año 2006 con ese objetivo, en un primer momento es una cosa muy complicada, muy a la intemperie, muy, muy, muy heroica, muy épica. Pero claro, poco a poco ese espacio va cuajando, y sobre todo a partir de la mítica manifestación del millón de personas y tal, mucha gente ansía ese espacio. Pero claro, no parece muy sincero ni muy lógico buscar la unidad del constitucionalismo atacando al corazón del constitucionalismo, que es Ciutadans. Todas las personas que han hecho imposible una alianza de constitucionalistas deberían preguntarse cuál ha sido la aportación del PP a esa unidad constitucionalista, o de otras formaciones más de nuevo cuño, bueno, de cuño variable, de cuño sincopado, diría. Porque, a ver, constitucionalista se proclama todo el mundo, pero yo creo que implica algo más que estar enfrente del independentismo, del procés, implica defender un sistema de valores que también incluye tu manera de gestionar la acción política. O sea, yo creo que determinadas maneras de proceder en la política no honran los valores constitucionales ni, desde luego, liberales, que nosotros sí intentamos representar.
¿Ha sido una falta de entendimiento global, o es que no se ha encontrado una persona que liderara esa unión de todos los grupos, señora Grau?
A ver, si se quieren poner si quieren venir todos a mi lista, yo aún me queda algún hueco. Yo puedo acoger, si me prometen que no se va a incurrir en según qué prácticas y tradiciones, sobre todo que se va a decir, yo puedo abrir la lista de Ciutadans a personas que quieran defender el constitucionalismo. Ahora, si creen que Ciutadans se va a quitar para que vengan ellos a hacer peor lo que nosotros en algún momento podemos haber hecho con errores, con desaciertos, con titubeos, pero seguimos haciendo obviamente mejor que nadie, por decir que no somos los únicos que los hacemos, pues mire, yo mi consejo es rechace imitaciones. Yo desde luego las voy a rechazar.
De totes formes, aquesta campanya municipal no és igual que la campanya de fa 4 anys.
No,
o sigui,
esperem que no.
No, no, ho dic perquè amb el tarannà que hi ha al carrer i les decisions personals de cada votant de Barcelona per optar per una candidatura o una altra, el procés no està mort en absolut, però serà més una elecció per què fa aquest candidat per la meva ciutat. Aquesta és la primera pregunta, si és així. I la segona és la segona part de la primera. Parlava de seguretat, parlava de fiscalitat, parlava d'urbanisme, però s'ha deixat una de les prioritats de la Colau, que ha sigut un dels fracassos, dels seus fracassos, que és a l'habitatge. Quines són les polítiques que té Ciutadans d'habitatge? I si la primera pregunta està d'acord o no està d'acord?
A veure, estic d'acord amb matisos. Jo penso que precisament perquè, i de fet està connectada les dues qüestions que vostè diu, jo penso que un dels meus objectius és traslladar a la... O sigui, ja que tots diem, o es diu el mantra, que la política municipal és més concreta, més realista, més compacta i menys de fer volar coloms, doncs a veure si es nota, a veure si la gent fa el que promet, diu el que farà, són mesures concretes i no s'enreda el personal amb coses estranyes, no? Llavors espero que realment els ciutadans votin en funció de com veuen que se'ls tracta o no se'ls tracta, i se'ls diu o no se'ls diu la veritat. El tema de l'habitatge és un dels grans drames. Avui llegint en algun lloc que estan calculant que per viure a Barcelona necessites no menys de
1.480 euros.
1.577 euros.
Sí, sí, i llavors dius, home, esclar, això és una animalada, i llavors va pujant exponencialment, doncs, si és amb famílies monomarentals, si tens fills i tot això. No, doncs, bueno, a veure, s'ha dissimulat aquí un fracàs estrepitós de la vivenda social amb una gran, diguem-ne, extravagància del ideològica, una gran estridència a favor de l'ocupació, quan en realitat l'ocupació, a part de ser un delicte, no és cap solució per a la vivenda social. Jo penso que la senyora Colau ha fet un nyap de política de vivenda social, perquè tothom que parla t'explica, doncs, que necessitaríem un parc de lloguer, de vivenda social de lloguer, d'això res. La reserva aquesta obligatòria en els constructors d'un 30%, un altre fracàs. No es dona seguretat jurídica als propietaris, no s'actua fiscalment per incentivar que la gent llogui. Llavors, esclar, és tot un desastre, és tot un desastre. Ara, això no serà fàcil d'arreglar d'un dia per l'altre, i el primer, diguem-ne, exacte, és desallotjar els responsables d'aquestes polítiques i fer una administració als recursos molt més ajustada. Ja dic, si a l'Ajuntament li traiem tota la despesa, és una mica com el que passa a la Generalitat. Si a la Generalitat, òbviament que no arriben a res, perquè si tu et gastes, simplificant i ironitzant, el 90% del pressupost en procés i el 10% en pipes, doncs no et queda res per sanitat, educació, etc. Si l'Ajuntament gastes un 90% en propaganda i un 10% també en propaganda, doncs esclar, no et queda res. Però realment seria relativament fàcil, quan una cosa està tan mal gestionada, gestionar una mica millor. Però el tema de la vivenda trigarem a arreglar-lo, entre altres coses, perquè Madrid, per exemple, Barcelona té... de diferència amb Madrid, per exemple, com en Nova York, unes limitacions geogràfiques que arriba un moment que no n'hi ha més. De fet, un dels problemes que tenim és que l'oferta de vivenda s'està centrifugant, s'està traslladant als municipis limítrofes, i no precisament això vol dir que sigui més barat. Vull dir, avui en dia, doncs, això, ja viure a l'Hospitalet o viure a Sant Cugat, però pot ser tant o més car que viure a Barcelona, i no tens, diguem-ne, el plus de viure a Barcelona, no? Llavors tot això, doncs, però això no serà fàcil de revertir. Això necessitem anys de feina per endavant i anys de treure, diguem-ne, mals polítics a l'equació.
Estem escoltant la senyora Ada Grau, que és la candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona a les municipals del dia 28 de maig, avui al Converses, de la cadena COPE Catalunya Andorra, en companyia del Marcos Pardero, l'Àlex Amon i el Germán González, que volia preguntar. Germán, som-hi.
Sí, tenim clar que el procés encara no està mort, està latent, sí. Està en stand-by, volem dir-li, però creu vostè que potser la propera batalla o conflicte del procés independentista està en el bilingüisme, està en la defensa ultrança del català, i com des de l'Ajuntament de Barcelona, a proposta seva, es vol apostar per aquest bilingüisme que ara no es fa, no es practica?
Home, a veure, que jo hagi d'anar a les eleccions dient d'una manera clara, inequívoca i contundent que el bilingüisme o res li dona la idea de la situació en què estem. És que això, jo mai vaig pensar que a Barcelona això s'hagués d'explicitar. Llavors, home, jo des que he tornat de Madrid i de Nova York a Catalunya, m'he quedat esfereïda de l'ús absolutament agressiu que s'està fent de la llengua, de la política lingüística. La gent s'esgarrifa quan li dius, però l'únic paral·lel que això té era l'ús de la política lingüística al franquisme per intentar arraconar el català. I es demostra que aquestes polítiques no serveixen mai per extirpar llengües, o sigui, per modificar realment en profunditat els panorames lingüístics, només serveix per irritar els parlants. I, per exemple, el cas que hem tingut recentment d'una infermera de la Vall d'Hebron, que ha expressat la seva frustració doncs, perquè se l'obligui a tenir doncs, a demostrar un nivell seu de català, probablement no li han precisament demanat ben demanat i probablement doncs, hasta alguna mala mirada s'haurà emportat doncs, per no parlar un català allò, diguem-ne, com més fabrià, diguem-ne. Clar, llavors s'estranyen d'aquestes coses i s'estranyen tant com perquè tot un conseller de Salut no tingui res millor a fer que fer tuits contra aquesta senyora que el representant de Junts a l'Ajuntament de Badalona l'assenyalin xarxes i de moment aquesta persona ja està de baixa, una noia jove. A veure, que potser, diguem-ne, la seva manera d'expressar la seva frustració no va ser la més canònica, amb això podem estar d'acord, però vaja, que aquí hi ha una desproporció, hi ha una mala bava, perdoni, perquè la paraula és mala bava, i jo estic molt preocupada per això, perquè a més no em sembla una qüestió només simbòlica. Jo penso que comences deixant-te torejar el bilingüisme, els drets lingüístics, i acabes sense vivenda social. Vull dir, tot forma un pack de decència o indecència. I a mi em sembla que les polítiques lingüístiques hispanòfobes són una indecència, no ajuden al català, quoderat demostrandum, perquè està clar que el que genera és incomoditat amb la gent que l'obligues a parlar el català, fent-la sentir... A veure, no diré noms, però al Parlament hi ha una diputada d'Esquerra Republicana que només la treuen per dir que ella és de Santa Coloma i que està tan contenta de que els seus pares l'apuntessin de petita en un col·legi de immersió perquè gràcies a això ha prosperat a la vida. Vol dir que si tu havies de renegar la llengua dels teus pares en lloc de ser diputada no hauries anat a fregar escales. És aquest el missatge que ens estàs donant. I jo que sóc catalana o parlant d'origen, jo m'he trencat la cara per defensar el català en tot lloc i moment, i me voy a romper la cara igual por defender l'espanyol en tot moment. A més, és que són llengües de Catalunya pròpies, totes, més igual que diguin Jordi Pujol o el Sum Sum Corda. El castellà és llengua pròpia de més de la meitat dels catalans de Catalunya. Sí. Vull dir, no és una llengua imposada per conquesta, no és una llengua inoculada com una vacuna, és la llengua que mare de la majoria dels habitants d'aquesta ciutat i d'aquesta comunitat autònoma.
Ah, però con cruzades com la que s'ha hecho contra la infermera del Valle d'Hebron, flaco favor hacemos al catalán, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Hacemos antipática, poco agradable.
Claro, pero por ejemplo, estoy harta de hablarlo a escondidas, por ejemplo, con diputados de En Comú Podem, que van y votan luego estas lamentables leyes en el Parlamento, y dices, pero tú no te das cuenta lo que está... Sí, yo me doy cuenta de lo que hacen los indepes con la lengua, pero claro, es tan goloso, porque a ver, todo el mundo sabe que el proceso en muchos aspectos ha fracasado en el sentido de realmente conseguir una separación física de Cataluña del resto de España, pero ahora van a por la separación simbólica y realmente han encontrado en la lengua un filón. Y entonces, lo siento mucho, pero no queda otra que, igual que esta gente está, los hispanófobos están muy movilizados, entre otras cosas porque también están muy bien financiados. O sea, la hispanofobia es un pingüe negocio, beneficio. Bueno, en fin, lo vemos en el caso de la señora Borràs, lo vemos en el caso de Plataforma para la Lengua. O sea, aquí la gente ha vivido muy y vive muy bien de la hispanofobia es una profesión, es una profesión muy bien pagada en Cataluña. Entonces hay que movilizar a los defensores del bilingüismo, que insisto, no es de una lengua contra la otra, es desde el derecho a respirar, practicar las dos bajo el sol de Cataluña, sota la capa del sol.
Claro.
Sí. Tienen, no obstante, la impresión de que este aspecto, vamos a decir, como las cosas relacionadas con los elementos identitarios tienen en estas elecciones municipales a Barcelona pues una importancia crucial, o que las elecciones, la campaña en general, van a ir condicionadas por otros asuntos. Hablaba, por ejemplo, antes, pues que si la seguridad, que si el urbanismo, el tema de las superillas. Entonces, yo tenía un poco de duda de si realmente en estas elecciones va a ser un tema crucial, el tema, vamos a decir, identitario, por llamarlo de alguna manera.
Es que yo creo que el error es desgajar lo identitario de lo del día a día. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de batallas culturales, la batalla cultural es eso, o sea, no dejarte pelos en la gatera. A ver, yo creo que hay que defenderlo todo. Todo aquello en lo que crees. Entonces, yo no veo, por ejemplo, a mí me parece que la política de la señora Colau y de la esta especie de tormenta perfecta que vivimos, de extrema izquierda por un lado, independentismo por otro, ellos dan una extrema importancia al tema simbólico. Y ahí están. Entonces, claro, tú no puedes combatir eso negligiendo lo simbólico. Que tú puedes considerar, a lo mejor, que haciendo un análisis político, pues si tú me dieras a elegir, si está en tu mano, ¿qué quisieras arreglar antes? ¿La crisis de vivienda social, el problema de los sin techo o el problema de la lengua? Hombre, yo es que creo que no se va a arreglar una cosa si no arreglas la otra. Evidentemente que, claro, que puede parecer o ser más importante morirte de hambre que no poder hablar la lengua de tus padres. Pero en el fondo, cuando aceptas esos compartimentos, es cuando empiezas a retroceder, a retroceder, a retroceder, porque en el fondo Ada Colau ha podido colar su desastre de política social en temas de vivienda con la impunidad que le da tener un control del perímetro simbólico y haber ganado una batalla cultural por incomparecencia, al contrario, porque nadie se le pone enfrente y denuncia pues que esos mantras son inadmisibles y que Barcelona tiene que ser, por ejemplo, una ciudad para adultos, no solo para gente imberbe en bicicleta o patinete. O sea, que tiene que poder haber gente de todas las edades, con todos los modelos de movilidad, armoniosamente conviviendo. Entonces, claro, la palabra, ese sintagma, armoniosamente conviviendo, es de lo que no quieren oír hablar ni los independentistas, ni la izquierda bolivariana, que son los que ahora mismo gobiernan esta ciudad y esta comunidad autónoma. Entonces, mientras no le quitemos la pistola, también simbólica, al mono, se irá disparando a todo lo que se mueve, también a la vivienda social y a los impuestos y a todo, porque lo hace con la impunidad de creerse superior, de crear una pretendida superioridad moral y política que no es tal, pero que, claro, que está reforzada por la, digamos, por el titubeo de dar la batalla cultural, insisto.
Ha utilizado tres veces el término bolivariano en la conversación. Como
y ese mono con pistola.
Pedro Sánchez va dir que no pactaria amb aquests bolivarianos a la campanya. Va dir que no els deixarien dormir. Collboni és més o menys normal que pacti amb Colau perquè han estat governant durant molt temps, segons vagin les... Però veu vostè Collboni pactant amb Trias?
Home, jo suggereixo que li pregunti al senyor Collboni, però, clar, és que jo, perdoni, de ser que sóc nova, però em roda el cap. Diu, Pedro Sánchez va dir que no pactaria amb els bolivarianos, podia dormir. Llavors, és normal que en Collboni... Home, potser no és tan normal, vull dir... Una cosa és que ens siguem acostumats...
No, normal, no hi ha res, política, ja sabem que això, els misteris de la política...
Però jo mai he vist normals aquests pactes, i sobretot l'explicació que se'n dona, i sobretot el clamorosament horrorós resultat. O sigui, a veure, si algú creu que els pactes del senyor Sánchez a Madrid o el senyor Collboni a Barcelona han sigut bons pels ciutadans, que aixequi la mà i ho digui, però jo realment penso que han sigut un desastre per Barcelona, per Espanya i per tot això. Llavors dius, home, dit això, jo penso que quan tu no defenses un projecte polític de transformació, quan no defenses de fet ni un projecte polític, sinó una simple estructura de poder, i ja tot està bé per mantenir el poder, ets capaç de pactar amb el que sigui. I no tens línies vermelles, tens línies d'un altre color, probablement.
Fernan,
quan se conocerà su lista?
Pronto, no sé. Bueno, si tiene algo que proponerme, lo escucho.
No.
Número dos,
¿no? No, para nada. Todas mis aspiraciones de momento. Soy político
entre periodistas queda la cosa.
Eso sí.
No, hombre, yo sí le puedo adelantar algunas cosas de la lista. Le puedo adelantar, pues bueno, que no va a figurar en ella ninguno de los antiguos concejales de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, pues porque no ha ido por ese derrotero la cosa. Sí voy a contar con apoyos externos, no necesariamente en la lista, pues por ejemplo del que fue mi oponente en las primarias, Coldo Blanco, le he pedido y me dice que me ha dicho que en lo que esté en su mano me ayudará, que me ayude con el programa urbanístico. Él fue asesor de Celestino Corbacho y tiene muy buena visión, de hecho tiene muy buenas ideas que hemos estado discutiendo ya en el tema de la movilidad. Voy a hacer una lista, no descarto alguna incorporación, sobre todo de personas de la sociedad civil. Yo misma vengo de la sociedad civil, pero yo quiero mandar un mensaje muy de confianza en el proyecto y de confianza en el talento interno de Ciutadans, de personas de Ciutadans. Creo que es una lista muy de Ciutadans, ¿no? Entonces, todavía no la tengo totalmente, tengo perfilados las... tal, pero bueno, algunas personas todavía no lo saben, pero entonces no
tampoco
no,
es que se enteren por aquí, ¿no? Entonces,
pero no, claro, exacto, esto
y
no,
muy,
no,
y muy
no,
mar, y muy marca Ciutadans, o sea,
sí,
será
sí,
Alagrau o Ciutadans, ¿qué priorizarás?
No tengo, o sea, l'Anagrau és de Ciutadans i Ciutadans ha confiat en l'Anagrau, però
alguns marquen que si Trias, que si Maragall, que si Collboni.
Jo el dia que
no escondiendo, però
el dia que gané les primàries per a ser candidata a Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, fue uno de los días más felices de mi vida y es el honor más grande que a mí me han hecho, y para mí representar a Ciutadans es el mayor orgullo, porque yo nunca pensé que entraría en política y solo entré en política porque hay un proyecto perdón, de las características de Ciutadans, que es un proyecto insólito, es un proyecto que no se parece a ningún otro. Yo no podría estar en ningún otro partido y nada es perfecto, pero yo esto no lo he visto mejorado por nadie.
Muy Ciutadans es Antonio Robles y Pepe Domingo, ¿o no? Que nos vamos.
Ells han estat membres de Ciutadans.
Sí, va ser dels dos primers diputats amb l'Albert Rivera.
Jo tinc molt bona relació entre els dos. Si li interessa saber-ho.
Per aquesta línia seria la llista? No.
A veure...
No nos pasemos, ¿no?
Jo també tinc molt bona relació amb vostè i no pensava incloure-ho a la llista, no? Home, a veure...
Però jo no soc polític.
Tampoc farem una llista de periodistes, no?
Tampoc.
No, però a veure, precisament a Barcelona la llista no ho és tot. O sigui, tu fas una llista i després fas uns equips... Vull dir, Barcelona precisament doncs, és com aixecar una catedral d'aquestes amb arbotantes. Vull dir, tens una llista d'aspirants a regidors, després doncs, tens assessors, consellers de districte i tal. Jo, evidentment, hi ha persones que no sé si els hi puc demanar que tornin a fer el sacrifici d'entrar en política, perquè dius, home, hi ha determinades professions, començant per la nostra. Jo per això m'ho vaig estar rumiantant, si entrava o no entrava, perquè per un periodista donar el pas d'entrar en política és vertiginós. Tots sabem que...
Jo em rumiava si tallo o no tallo a Negró perquè hem d'acabar, eh?
Ah, bueno, vostè
talli... I no m'ho rumiava pas i s'ha acabat el conversa, els 43 minuts de programa.
Doncs ja està.
No dona per més, eh?
Doncs ho deixem aquí.
Anna Grau, alcaldable per Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort el 28 de maig.
Moltes gràcies.
També gràcies al Marcos Pardeiro, Àlex Salmon, Germán González, dissabte que ve, més converses, Cadena Cope, Catalunya, Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, adeu-siau.